Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ràdio Estel.
Esteu escoltant? Debat a bat.
Salutacions cordials des de la ciutat de Lleida i des dels estudis del Bisbat de Lleida en el programa Debat a bat. Diferents temes cada setmana per poder compartir amb vosaltres la nostra realitat diocesana. Avui, en la part central, tindrem l'oportunitat d'una entrevista amb la delegació Vida i Família del Bisbat de Lleida. I l'agenda i d'altres temes són els que configuren el nostre programa d'avui.
Aprofitem les festes de Nadal per recordar la feina dels nostres missioners. Els hem demanat que ens responguin a una senzilla pregunta. Per què va sortir de la teva terra? Avui ens la respon el germà Martín Cuenca.
Yo cuando salí a la misión lo hice por coherencia personal y por coherencia con el Evangelio. Yo siempre he dicho que hay que armonizar lo que uno vive, lo que piensa y por lo que lucha. Y siempre lo hago con mucha vehemencia, cuando creo que hay causas por las que luchar. En esos momentos, donde yo fui, a Mozambique en concreto, pues estaban saliendo de una guerra civil muy cruenta. Había muchos desplazados que llegaban a las grandes ciudades. Había muchos niños en la calle, abandonados y huérfanos por causas de la guerra. Nosotros, como institución, como orden hospitalaria, había muy poquitos hermanos, solamente dos hermanos, que ya eran mayores, porque, entre otras cosas, no dejaban que hubiera religiosos en el país, que ni dejaban el culto, lógicamente, porque la Fralimo, el Frente de Liberación de Mozambique, pues era un muy férreo. Entonces, yo consideré que en ese momento tenía que salir de mi comodidad, de lo bien que estaba aquí, e irme allí para ayudar a toda esta gente. Me preocupaban los desplazados, me preocupaban los niños que quedaban en la calle, y yo pensé que podía hacer algo por ellos. Estuve allí unos años, después me fui a Senegal, fue otra historia totalmente distinta, y después, al cabo de más años, pues llegué aquí. Sigo luchando por las mismas causas que luchaba allí, para allí, y también por las causas que aquí, en nuestra sociedad avanzada, merece o necesitan que se luche por ellas, que son muchas.
Notícies del Bisbat.
L'Albada Marista celebra el bicentenari de la Fundació de la Congregació Marista.
El passat 2 de gener, la comunitat marista va celebrar el 200 aniversari de la fundació d'aquesta congregació religiosa. També ho va fer a Lleida amb l'Albada Marista, on la comunitat té una escola i tres obres socials. Es van reunir un centenar de persones a les 8 del matí quan va sortir el sol davant de la porta dels Fillols de la Seu Vella. Els actes per celebrar el bicentenari dels maristes continuarà el 8 de maig al monestir de les Avellanes, on tindrà lloc l'aplec del bicentenari.
Lleida celebra la Jornada de la Família.
El bisbe Salvador va presidir el passat diumenge 1 de gener la missa per commemorar la festa de la Sagrada Família a la parròquia que porta el mateix nom al barri de Capon. Aquest any la festivitat de la Sagrada Família s'ha celebrat amb el lema «Viure l'alegria de l'amor en família». Els bisbes de la Comissió Episcopal de l'Apostolat Seglar han recordat en el seu tradicional missatge que l'alegria de l'Evangeli es reflecteix en l'alegria de l'amor que es viu i s'aprèn de manera eminent en la família.
Editen un llibre amb els pregons de Nadal de Lleida.
L'obertura del cicle de Nadal a la ciutat de Lleida el passat 17 de desembre va servir per presentar el llibre Pregons de Nadal a Lleida, que recull el text dels 39 pregons que han obert i pregonat les festes de Nadal. L'edició compta amb el suport de l'Ajuntament de Lleida, havent estat una iniciativa de l'agrupació ilerdenca de pessebristes. Jordi Curcó, vicepresident de l'entitat i coordinador de la publicació, va presentar el llibre afirmant que la nostra entitat, des del primer pregó de l'any 1977 fins el d'enguany, amb paciència i constància, ha anat recollint i conservant els seus arxius.
Inauguració de la Casa Natal de Santa Teresa Jornet a Aitona.
El proper 9 de gener s'inaugurarà la Casa Natal de Santa Teresa Jornet a Aitona. Serà l'acte que servirà per cloure el 125è aniversari de la fundació de la Casa Asil. La missa solemne serà celebrada pel bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, i per l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes a la Casa Natal fins a les 19:30 hores i una exposició fotogràfica amb el títol «La devoció d'un poble a la seva santa».
L'entrevista.
La possibilitat de conèixer més de prop a les diferents delegacions del Bisbat de Lleida ens dona avui, com a primera d'aquest any, precisament la delegació de Vida i Família i l'oportunitat de saludar els delegats en aquesta ocasió, que són el matrimoni de la Tessa Corbella i de l'Emili Reimat. A tots, de veritat, moltíssimes gràcies per estar aquí, a més amb la qüestió de que acabem de començar l'any i que aquest any ha començat amb el diumenge següent a la festa de Nadal i, per tant, litúrgicament, el dia important de la Sagrada Família, moltes coses per poder parlar amb vosaltres. Gràcies per estar aquí. I la primera pregunta seria, doncs, quina és la possibilitat i l'objectiu de la delegació de Vida i Família?
Pues bé, els objectius de la delegació de la família tenim uns marcats una mica que anem treballant cada any i, a part, ara a la diòcesi s'ha sortit un nou pla pastoral que ens ha presentat ara el bisbe Salvador. I llavors hem mirat d'intentar converge amb aquests punts o prioritats que ells han plantejat, no? Llavors, el primer punt, com si diguéssim, era el de la conversió personal i la col·laboració, no?, de tot cristià en la seva comunitat. I aquí, com a delegació, doncs, el que intentem és acompanyar, ajudar a discernir, a pensar i, sobretot, a integrar tot el que és la pastoral familiar, que és una pastoral molt ampla, que toques moltes tecles, però que no està, potser, tan estructurada com a pastoral, com altres, com pot ser la de catequesis. I sí, llavors, aquí tenim una sèrie d'objectius que són aquests que convergen en les prioritats del bisbe. El segon objectiu seria una mica com ens atansem a les parròquies i a la comunitat. Les diferents activitats que fem des de la delegació, com les podem fer més properes a les parròquies, no? La més important, probablement, per nosaltres aquest any, també en la del bisbe, és com podem coordinar la nostra pastoral i la nostra delegació amb la resta de pastorals que es fan a la diòcesi, no? I aquí nosaltres estem integrats dins de lo que seria l'àrea de l'anunci, l'àrea de l'evangelització, juntament amb altres delegacions i moviments, en plan de tot el que és el moviment cristià des de la part seglar, laica. I aquí, pues, mirem de fer activitats comunes perquè la nostra pastoral no està molt preparada a nivell parroquial.
Segurament, perquè entre altres coses també, des de la vessant d'individualitat és important, i per allò de que cada casa és un món i cada família una història. Tessa, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Ella és Maria Teresa Corbella, són matrimoni, són els delegats de Vida i Família, però especialment són dues persones que amb diferents vessants de feina, de manera de veure la vida, doncs han sapigut conviure, perquè ens explicaven que han celebrat recentment les seves noces de plata. 25 anys de casats.
26
ara ja. Doncs és sempre molt important. Tessa, què suposa per vosaltres estar dins d'aquesta delegació i, per tant, dins d'aquest programa de pastoral que el senyor bisbe ens proposa?
A veure, la veritat és que pot semblar una feina afegida. I sí, ens la podríem agafar així. Tant un com l'altre tenim molta feina, els dos treballem, gràcies a Déu treballem, i tenim tres fills, i tenim una activitat bastant plena, dins i fora de casa. Però sí que ens adonem que som com un, bueno, allò que diríem un petit gra de sorra, que nosaltres ho hem viscut en família, i allò que ens ha servit pensem que és exportable. A veure, és portable per cadascú s'ho ha d'agafar. Però sí que ens ha servit i pensem que nosaltres hem gaudit i que val la pena que els altres també coneguin el que ens ha anat bé.
I a més de conèixer això que us ha anat bé, pot ser una mica a nivell global la diferència de la realitat del nucli familiar que actualment tenim a nivell social, ja no des de la pastoral d'església, que aquesta sí que sempre tindrà en compte totes les diferents possibilitats de família, però a nivell social la cosa ja no és tan fàcil. A la vida quotidiana ja no és allò de que la família sempre ha estat el refugi, i, no obstant, continua sent-ho. Quan hi ha un problema de diners, de malaltia, etc., la primera que s'ha de tirar a mà és a la família. Tot això com se viu, Emilio?
Pues com estàs dient, la família continua sent la primera institució que tothom valora.
Uh-huh.
Ja podem uh-huh. passar el temps. Ha canviat molt el món familiar. La estructura que tenia abans, que era bastant homogènia, ara és molt diversa. Però, bueno, són les realitats i t'has d'adaptar als signes del temps. I en aquestes realitats, doncs, l'únic que has d'estar és obert a tot el que està passant. Mirar d'acollir les diferents... Jo crec com feia Jesús. Jesús no anava dant programes. Anava escoltant a la gent i anava aplicant la misericòrdia. Llavors, encara que sigui molt variada i hi hagi moltes realitats, la missió continua sent la mateixa.
Però jo afegiria també que de vegades tenim eines i no les aprofitem. Hi ha experiències molt boniques amb les que nosaltres ens podem recolzar. No sé, podem parlar del rellotge de la família, per exemple. El rellotge de la família és una mena de taller que, igual que el rellotge, tu t'has de preocupar... Bueno, abans t'havies de preocupar de donar-li corda, cuidar-lo, perquè havia de continuar. Doncs el taller El Rellotge de la Família, que és un taller promogut des de les Comunitats de Vida Cristiana d'Espanya, de la CBX, doncs és una de les eines que nosaltres des de la delegació oferim. Okay. És un taller... en el qual intentes, doncs, no donar xerrades, no donar sentar doctrina. No. Nosaltres el que intentem, hi ha com a tres temps. Hi ha una primera part en la qual, doncs, els que portem el taller, doncs, donem pistes a partir de pel·lícules, a partir de pregàries, casos pràctics. Donem pistes de situacions familiars. Convidem a que es faci un temps d'interiorització, de pensar com jo això com ho visco. Després que la parella pugui estar parlant aquell tema com ens va a nosaltres, i fins i tot que quan se fa el taller, de vegades ens passa els pares que diem, i què fem amb els fills? Perquè clar, ja m'agrada aquesta història, però què fem amb els fills? Doncs la possibilitat també hem tingut alguna vegada de que vinguin els fills estan atesos amb monitors. Una de les coses que ens preocupa, que el fet de tenir nens petits no ens talli, que puguem continuar fent activitats, i després que allò que nosaltres fem reverteixi amb la família, ho hem de treballar amb ells també.
Parlem, Tessa, d'aquest temps que he compartit i de la importància que té poder compartir el temps. Tot això ho proporcioneu i ho faciliteu des de la delegació i, per tant, dins d'enquesta pastoral de la família. Com se pot adreçar a vosaltres qualsevol persona que estigui interessada en aprofundir aquesta realitat del bé que pot suposar per la família aquesta trobada amb l'Evangeli a nivell pastoral o aquesta trobada a què fem amb segons quines circumstàncies del nostre moment de matrimoni o del nostre moment de família?
La delegació de família està al carrer Blondel, número 11, al segon pis, i allí tenim una atenció oberta els dimarts de 6 a 8 del vespre. A part d'això, allí mateix està el COF, que és el Centre d'Orientació Familiar, que aquí ja treballen més tardes. I allí el que fa, sobretot, és aquelles persones que, com deies, poden tindre certes dificultats, són acollides, escoltades, hi ha un equip també de voluntaris que les atenen segons les seves necessitats.
Doncs ara continuem amb el que ens deia la Tessa. Vosaltres teniu diferents eines a l'abast demostrades de que realment val la pena compartir el temps i que això sempre té un fruit determinat en una millor convivència dins de la família. Com ho feu?
Mira, una de les coses que a nosaltres ens ha servit i que apostem és el fet de compartir vida. Compartir vida amb els teus fills, la parella, i amb altres famílies que estan en una situació similar. Perquè els nens comparteixen amb altres, no es troben una mica allò que diem els bitxos raros, sinó que, bueno, és una realitat nostra, és una realitat que vivim i que gaudim amb ella. Llavors, tenim diferents activitats. Una de les coses que ens van proposar és tenir una activitat per trimestre com a mínim. Tenim, per exemple, les Pasques familiars, una Pasqua viscuda en un ambient familiar, 4 dies, tota la família, amb activitats de pregària conjunta, activitats de lleure també.
Futbol, pares, fills, per
sí.
exemple.
Riure junts és molt important.
Riure. Igual qui diu la Pasqua, que potser és un moment fonamental per nosaltres, els cristians, doncs moments d'esbarjo, com poden ser unes colònies familiars, també són interessants.
Bona experiència, també l'heu tingut vosaltres
moltíssima.
A nivell personal, abans de fins i tot ser els delegats.
Sí, no. I encara mos hi apuntaríem nosaltres i els nostres fills segurament també. A veure, unes colònies familiars, unes colònies nosaltres les recordem com a nens, viscudes en moments d'excursió, d'esforç, de lleure, de riure, de rentar plats, per què no?
Doncs això, però en família. Experiències diferents amb natura, no?
Exacte.
I vosaltres això ho feu en família?
En família, sí, perquè hi ha una part de gaudir de la natura, de fer excursions junts. Hi ha moments en què estàs fent l'excursió i tu no tens al voltant els teus fills estan amb un altre pel davant i tu tens uns altres que estàs cuidant. Allò, com a pares, ens sentim tranquils. Però tenim moments de piscina, tenim moments de dinar junts, i a la tarda acostumem a fer una estona de que els grans amb els grans puguem gaudir, parlar, reflexionar cada any sobre algun tema que ens interessi, i mentrestant els nens estan fent el mateix, però al seu nivell.
Això no cal ser d'un grup determinat,
es pot informar
i vindre en aquelles colònies sense haver estat amb algun grup de revisió de vida, de pastoral determinada.
Obert a tothom.
Està obert a tothom.
Sí, això com les Pasques, també.
I es fa uns dies determinats, s'anuncia, es pot buscar,
habitualment,
no?
Habitualment es fa a l'agost, i anem les que hem fet a les colònies de Vilaller.
Molt bé.
Allà les colònies del Montsant, i allà ens ofereixen, i estem 4 o 5 dies, habitualment a l'agost, doncs, enmig de la natura.
Fantàstic. Aquestes qüestions són molt concretes. Emília, abans parlàvem d'aquesta diversitat que hi ha dins de lo que és la família, que a nivell fins i tot de constitucionalment ha canviat moltíssim. Esteu oberts des de la pastoral de vida i família a tota aquesta realitat? Com hem de fer els pares que ja són més grans per acceptar totes aquestes altres realitats que ens venen?
Pues tenir una mentalitat oberta. Això per mi és lo fundamental. I pensar que tots són persones
i que
tots
són possible.
Realitat que a qualsevol persona li pot succeir en un moment determinat, pues a lo millor que no li vinguin ben donades. I que després que els paràmetres han canviat. Abans estàvem en un món en què es deia que educava tota la tribu. Ara això, és molt més plural. Llavors, també tu t'has d'adaptar a aquesta pluralitat.
La importància de la preparació continua sent elemental. Continuen fent-se els cursets prematrimonials que en qualsevol parella que vingui a la parròquia a buscar informació se li posi una mica com a condicionant?
Sí, es continuen fent. Probablement l'únic que el format ha canviat una mica en el que se suposa aquesta preparació. Cada parròquia fa una mica el que té establert el rector, però s'ha apostat una mica pel mètode CPOM, que és un mètode de diàleg. Aquí tenim un equip, que depèn també de la delegació, format per una sèrie de monitors. Llavors, fem un calendari anual en el que es propesen una sèrie de cursets. Llavors, els nuvis venen, en principi, en aquesta mena d'obligació de tindre el xixell, però després se n'adonen que amb aquest mètode de diàleg i amb les sessions que fas, vas consiguessin qüestionant una sèrie de coses que jo crec que pel món de la parella i el projecte de vida que un afrontarà nou és molt important. Llavors, a l'acabar el curset, surten amb una sensació molt diferent de la que venien. I, a més, amb valoracions positives en el sentit que els ha valgut la pena, que havia coses, a lo millor, que encara no havien parlat i que pensaven que era important. I, bueno, és un espai de diàleg compartit entre diferents parelles que fan el curset. No és una parella sola que s'atansa, sinó aquest sistema, aquest mètode, es fa amb diferents parelles que fan aquest curset que té unes 5 sessions.
I, per suposat, per dir-ho així, d'una manera planera, els monitors, evidentment, són homes i dones que estan casats i que viuen la realitat d'una família, no?
Correcte, són com una parella, com nosaltres, que formen aquest equip. I dir també una cosa ja que ens pertoca és que aquests monitors tenen les seves formacions i les seves jornades. Llavors estem dins d'un moviment internacional i aquest any 17, a l'octubre, es faran les jornades nacionals, les organitzarà la delegació d'aquí de l'Islat de Lleida.
Fantàstic. Hi haurà ocasió, per tant, que en aquest espai de les delegacions o amb un altre o a les tertúlies pugueu vosaltres vindre a parlar d'això i comunicar-ho, perquè és molt important. El temps s'acaba i, per tant, els dos podeu dir, si vos plau. En primer lloc, que suposo que ha estat molt gratificant ser d'aquesta delegació, aquest projecte de vida que ha complert els 26 anys, com ens deia la Tessa abans, i acabar amb el que vulgueu dir a aquells que ens puguin estar escoltant i que de la vostra despedida puguin trobar un punt de partida. Tessa, com acabem?
Com acabem? Doncs que la fe no la podem viure sols. Val la pena viure-la amb altres famílies, compartir-la i sentir-nos acompanyats.
Emilio.
Comparteixo el que diu ella. Necessiten els uns dels altres i obrir-nos és fonamental. I estar relats amb una comunitat pel creixement, sobretot per la transmissió de la fe, ens ajuda molt.
Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies també als nostres oients per posar aquest punt de partida a una família que visqui convivint amb la resta de famílies per tindre el seu testimoni. I ara nosaltres, en el programa, passem a la agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Conferència sobre la celebració feta art a l'IREL.
La directora de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Montserrat Macià, impartirà el pròxim 12 de gener la conferència La celebració feta art, dintre del cicle de conferències de l'IREL, amb motiu dels seus 25 anys. La sessió tindrà lloc a les 19:30 hores a la sala d'actes de l'IREL.
Cloenda del cicle de Nadal.
L'Auditori Enric Granados acollirà el 15 de gener la cloenda del cicle de Nadal. Serà a les 11:30 i a l'acte s'entregaran els premis i guardons del concurs de pessebres i el concurs infantil i juvenil.
Jornada de l'immigrant a la parròquia del Carme.
La parròquia del Carme organitzarà el pròxim 15 de gener la jornada de l'immigrant. A les 10 del matí es celebrarà l'Eucaristia a l'Església del Carme. A continuació, a les 11:15, hi haurà un festival folklòric cultural al Col·legi Sagrada Família.
El pensament.
No podeu veure en claredat mentre no mirem en el vostre cor. El que mira a l'exterior somia. El que mira a l'interior desperta. Carl Jung.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Els emigrants i els refugiats. En aquests moments, no caldria insistir sobre la problemàtica de la immigració, ja que s'ha escrit molt sobre això des de diferents punts de vista. I s'ha sensibilitzat a la nostra societat dels aspectes positius i negatius de les migracions. Per altra banda, no és un fenomen nou. Al llarg de la història de la humanitat han estat una constant els continus fluxos d'éssers humans que canvien de domicili fugint de la misèria o buscant un futur millor. L'experiència personal d'emigrar comporta moltes dificultats i contrarietats. Alguns refan la seva vida, però altres pateixen durant un llarg període de temps i s'exposen a calamitats sense fi, des de la delinqüència fins a la marginació social. A tots se'ls presenta un triple camí. O s'integren en una societat nova, o viuen de forma clandestina, o són retornats de nou als seus països d'origen. En qualsevol cas, sempre els acompanya el sofriment. Però també hi ha un altre fenomen afegit, produït per enfrontaments i persecucions a causa de les idees polítiques o religioses que obliguen a abandonar el propi país i sol·liciten asil polític per evitar la fam o la mort violenta. Són els anomenats refugiats, a qui se'ls procura una cobertura legal per a la implantació en el nou país. La situació ha tingut sempre una consideració especial i està molt regulada per les lleis i convenis internacionals des de fa molts anys amb una acceptació general. El fenomen migratori és molt complex, amb derivacions legals, culturals i socials, que no són objecte d'aquest breu comentari, que té sobretot una motivació religiosa que convida a recordar-la als cristians i que la dona a conèixer humilment a la resta de grups socials. Sense intentar donar una solució legal ni obviar les normes de cada país, però demanant sempre un tracte humà just, propi de la dignitat de les persones i, si és possible, oferint un horitzó vital decent. Sense donar lliçons a ningú, ja que tots nosaltres pertanyem a una societat des de fa anys receptora de migrants i coneixem totalment la situació creada. Hi ha opinions diferents, però els cristians tenim clar el tracte que hem de dispensar a tothom, des de la bona nova de Jesús. D'acollida, d'amor, de respecte, d'ajuda, de col·laboració, d'integració fraterna. Tots som fills del mateix Déu i germans de Jesucrist i també entre nosaltres. Aquesta actitud és per sobre dels papers, de les normes socials i de la mateixa legislació nacional o internacional. Em costa el treball i la dedicació de molts cristians en la nostra diòcesi en aquesta línia quan segueixen els consells bíblics. La mateixa Església ens ho ha recordat sempre amb orientacions escrites, amb treballs de diferents organismes i amb gestos, entre altres, del mateix Papa Francesc. Va instituir, a més, una jornada mundial de l'emigrant i del refugiat, que ja va per la 103, i que aquest any la celebrem el 15 de gener amb un missatge papal titulat «Emigrants menors d'edat, vulnerables i sense veu». Les paraules del Papa són impressionants i ens obliguen a una profunda reflexió davant el drama de tants nens, sense ningú que els atengui, exposats al tràfic de sers humans o al crimen organitzat, dedicats a l'abandonament i sense esperança, prostituïts o lliurats a grups armats. Necessiten tots ells protecció i defensa. El nostre seguiment de Jesucrist ens obliga a respondre amb pietat i proximitat davant aquesta tragèdia infantil.
I res més, així hem arribat al final del nostre programa. Debat a bat des del Bisbat de Lleida. Gràcies per la seva sintonia.
Ràdio Estel.